la veu dels animals i la natura.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
Molt bon vespre i benvingudes, benvinguts. Un nou diumenge a la veu dels animals i la natura. Tot seguit us fem, com sempre, un avanç dels principals continguts que podreu escoltar avui. En un programa, el d'aquesta setmana, que comptarà amb les nostres seccions habituals, les notícies, el Sabies què, les galeries dels experts, famosos i solidaris amb els animals i la natura, i l'entrevista, on avui hem convidat el Pau Guzmán, biòleg ambiental del CREAF, que ens parlarà de la nova temporada de l'Observatori Metropolità de Papallones. Com sempre, estarà tot ben amenitzat amb els espais musicals del Manel Casas i finalitzarem amb la lectura d'un fragment de l'encíclica ecologista del Papa Francesc. I tot això ho escoltareu a través de les següents veus: Arantxa Fernández, Blanca Aranyó, Manel Casas i Jordi Gispert. I a la cabina tècnica, en Jordi Carretero. Som la gent de l'ADA, l'Associació de Defensa dels Drets dels Animals, i la gent de la Veu dels Animals i la Natura, aquí a Ràdio Estel, una ràdio amb cobertura al Principat de Catalunya, també al Principat d'Andorra. Comencem notícies, perquè a Girona un grup d'ànecs d'un estany artificial són traslladats a sol·licitud dels veïns cap al riu Ter. A conseqüència de la sequera, molts municipis de Catalunya estan buidant les seves fonts, els brolladors i les basses ornamentals per tal d'estalviar aigua. És el cas també del Parc del Migdia de Girona, on un grup de neguets hi han quedat atrapats amb les seves mares a la poca aigua estancada que quedava. La situació va motivar queixes d'alguns veïns preocupats, que van demanar immediatament l'ajuda de l'Ajuntament. Per fortuna, el consistori va decidir intervenir per rescatar-los. Els animals van ser capturats, col·locats en gàbies i alliberats, finalment, dins del riu Ter, al seu pas pel vell mig de la ciutat. La reacció d'aquests veïns ha estat clau, sens dubte, per salvar tots aquests ànecs. Cal recordar que, davant la greu situació de sequera que vivim, convé assegurar-nos que els animalons i el conjunt de les aus urbanes tinguin sempre llocs per abeurar-se. Un cop més, els Mossos intervenen en una baralla de galls en una finca de Reus, al Baix Camp. Els Mossos d'Esquadra van detenir aquests dies passats a tres persones al municipi de Reus, acusats d'emprendre l'organització de baralles de galls. D'altra banda, 57 més són també investigades per la col·laboració presumpta en aquests fets. Totes elles s'enfrontaran ara a la possible imputació de diversos delictes per maltractament als animals, càstigs que comporten una pena de presó d'entre 3 mesos i un any. Les baralles de galls van ser prohibides a Catalunya el 1988, quan va entrar en vigor la Llei de Protecció dels Animals. Ara, la recent Llei Estatal de Benestar Animal també regula el cas i veta aquestes pràctiques. La investigació de l'esmentada finca, iniciada uns mesos enrere davant la sospita d'una possible activitat il·legal, va permetre que els agents recopilessin prou indicis per sol·licitar autorització per fer un registre. Just al moment de la intervenció, s'estava celebrant una baralla de galls amb un total de 70 espectadors, dels quals 12 eren menors d'edat. Durant les corcolles van trobar 35 galls tancats en diversos compartiments i en molt males condicions, 8 dels quals amb greus ferides i un de mort. Els agents també hi van localitzar substàncies per drogar els animals i van confiscar una escopeta d'aire comprimit i diferents armes blanques. D'altra banda, van trobar-hi 5.000 euros, fruit de les apostes realitzades durant les baralles. Tots els galls van traslladar-se a les dependències dels Mossos d'Esquadra. Esperem que ara se'ls trobi d'immediat la ubicació i el tractament que es mereixen. Més coses. La Comissió Europea segueix endavant per salvar les abelles. La Comissió Europea ha validat les signatures recollides a través de la iniciativa ciutadana europea Salvem les abelles. La campanya ha recollit durant un any 1.200.000 signatures de ciutadans europeus. En concret, sol·licita a la Unió la protecció dels pol·linitzadors amb el foment d'una agricultura sense pesticides, respectuosa amb el medi, amb la biodiversitat i amb els agricultors. Superada la validació de signatures, els coordinadors d'aquesta iniciativa es reuniran els propers mesos amb representants diversos de la Comissió Europea. En aquest procés, els promotors expliquen les seves propostes amb detall per tal que els polítics puguin adoptar-les i aplicar-les amb la confecció de noves lleis. Salvem les abelles contempla en conjunt tres objectius: reduir en un 80% la utilització de plaguicides a l'any 2030 i eliminar-los completament abans de 2035, restaurar els ecosistemes naturals que han quedat degradats a les zones rurals i aconseguir, amb el suport dels camperols, una transició directa a l'agroecologia, que és molt més diversa i sostenible que l'agricultura intensiva industrial. I pioner biobanc d'organoides per investigar sense animals. El Centre de Recerca en Sanitat Animal, un centre dependent de l'IRTA, ubicat a la Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra, encapçala i acull el nou projecte FarmBank. Es tracta d'una iniciativa finançada pel Ministeri de Ciència i Innovació i pels fons Next Generation de la Unió Europea, que compta amb la col·laboració de l'IRS i Caixa, el Barcelona Supercomputing Center i l'empresa d'aplicacions biotecnològiques PharmaMar. El programa té per objectiu elaborar un extens biobanc o magatzem d'organoides d'espècies de granja per posar a disposició de tota la comunitat científica. Els organoides són miniòrgans o miniteixits cultivats in vitro a partir de l'extracció de cèl·lules mare d'animals o de persones. Simulen les característiques que aquestes estructures tenen dins de l'organisme i permeten substituir l'experimentació directa amb animals. Tot plegat amb l'objectiu d'investigar el comportament d'algunes malalties que afecten els animals estabulats i també les zoonosis, que poden ser transmeses a persones. El projecte de biobanc, l'únic que existeix a l'estat espanyol en referència a les espècies destinades a la cria, permetrà igualment cercar remeis i estudiar amb més precisió retrovirals per malalties com el MERS o el SARS-CoV-2. Amb dades del darrer informe que fa referència a l'any 2021, van realitzar-se a Espanya 1.289.315 experiments amb animals, d'entre els quals vora un 10%, més de 100.000, van tenir com a objectiu els animals de granja. Precisament demà dilluns, 24 d'abril, se celebra el Dia Mundial dels Animals de Laboratori. La jornada compta amb el suport de les Nacions Unides, ve commemorant-se des de 1979 i té com a fita principal la lluita contra la vivisecció.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Sabies que els dofins, quan dormen, mantenen la meitat del seu cervell despert per poder anar respirant cada cert temps? A diferència dels humans, que la respiració és un acte reflexa, en els cetacis és una acció voluntària que es repeteix amb intervals de minuts. El seu procés evolutiu de milions d'anys ha fet possible que aquests mamífers marins estiguin perfectament adaptats a la vida dins dels mars i els oceans. La seva forma aerodinàmica i la suavitat de la seva pell els facilita nedar a grans velocitats i submergir-se a més de 300 metres de profunditat. Considerats com un dels animals més intel·ligents del planeta, tenen molt desenvolupats els seus sentits sensorials, les seves emocions i el seu nivell de consciència. Els dofins poden vocalitzar una àmplia gamma de sons i utilitzen la ecolocalització per orientar-se, analitzar i detectar tot el que passa al seu voltant. A la natura, els dofins són animals molt sociables. Acostumen a viure en grups familiars molt ben estructurats i els seus vincles afectius i socials poden perllongar-se durant molts anys. La pertinença al grup els hi comporta seguretat, comunicació, companyia, col·laboració mútua i fins i tot s'ajuden i es cuiden entre ells en moments crítics de malaltia, de perill o dificultats. Les xarxes de pesca i a la deriva, les seves captures per la comercialització dels seus cossos vius o morts i els forts sorolls derivats de les activitats humanes són algunes de les seves constants amenaces. La forçosa activitat a la que són sotmesos els dofins per servir d'entreteniment i espectacle als humans els hi comporta conseqüències molt negatives. Privats de la llibertat i amb un espai limitat i artificial, aquests sensibles i intel·ligents animals han de reprimir els seus instints naturals patint l'estrès del confinament i suportant entrenaments i sorolls estranys. La utilització dels animals salvatges en espectacles ofereix una imatge distorsionada i actualment planteja un debat ètic respecte a la seva utilització cap a cada cop més rebutjada per la societat. El millor que podem fer, doncs, per ells és respectar la seva llibertat.
Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'expert doctor en medicina Josep Martí, membre del Centre d'Anàlisis i Programes Sanitaris i membre de la Plataforma per la Qualitat de l'Aire. Quines són les principals mesures que reclama la Plataforma per la Qualitat de l'Aire a l'administració?
Bé, la plataforma, com que ha nascut fonamentalment en una àrea metropolitana, com l'est de la de Barcelona, reclamem les mesures d'aquest tipus de lloc, diríem, de les emissions d'aquest tipus de lloc. Primer, mesures valentes i importants sobre la mobilitat. Deixar el cotxe privat. Hem de treure de Barcelona 2/3 dels cotxes privats que circulen. París, Londres, Berlín, circulen 2/3 menys de cotxes privats que nosaltres. Els hem de treure i els hem de substituir per anar a peu, anar amb bicicleta el que li agradi i pugui, o amb transport urbà, amb bon transport urbà, assequible econòmicament i que arribi a tot arreu, no només de Barcelona, sinó sobretot les connexions amb Rodalies, que això encara està molt descuidat. Aquesta seria la primera. Si el més del 50% de la contaminació ve del trànsit, hem de fer una flota d'autobusos nets, molts ja van a gas, poden anar híbrids d'aquí poc, i fomentar el transport públic i l'anar a peu a dintre de la ciutat. El tema de la càrrega i descàrrega també s'ha de regular molt. Aquí els taxis i la càrrega i descàrrega haurien de ser híbrids i elèctrics, perquè com que només es belluguen per dintre la ciutat, un taxista fa uns 100 quilòmetres al dia per dintre la ciutat i pot carregar a la nit perquè li dona per aquests 100 quilòmetres. I li seria més barat que el dièsel que està utilitzant. Per tant, hem de fomentar això. En les flotes urbanes, fomentar l'híbrid i l'elèctric. Després, vigilar les indústries dels voltants, les sementeres, etc., que canvien el combustible, inclús tancar-les. Ara sembla que la Farja de Montcada se l'emporten a Garraf, a 5 quilòmetres de Sitges, i encara que allà continuarà contaminant, però almenys no hi haurà un poble amb escoles a sota mateix de la xumaneia de la fàbrica, no? I el port de Barcelona, ens hem de ficar amb els creuers i que s'electrifiqui i no estiguin al dièsel les 24 hores del dia.
Galeria de l'expert amb la col·laboració de la Plataforma per la Qualitat de l'Aire i del CAPS. Més informació a qualitat.aire@gmail.com i a caps.cat.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta als contenidors i als punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
I ara ens aturem, ens relaxem i escoltem el primer bloc musical del Manel Casas.
Hola amics, amigues i animalons. Avui va dedicat a la música instrumental. Escoltarem una temàtica molt coneguda que té com a factor comú un instrument, que és el saxo. Així doncs, les dues primeres cançons són Unchained Melody i la música d'aquella pel·lícula que interpretaren el Jean-Louis Trintignant i la Nuque Mé, Un home i una dona. Escolteu-les.
Ben trobats de nou. Som la gent de l'ADA, aquí a la veu dels animals i la natura, programa, a més, per Ràdio Estel. I ara volem parlar d'un projecte que ja arriba, atenció, a la seva cinquena edició. És a dir, que bé, que ha tingut seguiment i que proposa també que tots vosaltres, els ciutadans, també hi podeu participar. Parlarem de papallones i ho farem amb el Pau Guzmán. En primer lloc el saludem. Pau, molt, molt bon vespre.
Bon vespre, moltes gràcies per convidar-me.
El Pau és biòleg ambiental, gestor de recursos naturals i paisatgístics i també responsable d'aquest projecte de ciència ciutadana que és l'Observatori Metropolità de Papallones, o dit en anglès, el Metropolitan Butterfly Monitoring Scheme, del qual ja vam parlar fa uns anys i avui ho tornem a fer perquè arribeu en aquesta cinquena edició, no, Pau?
Sí, bueno, més que responsable, coordinador tècnic del projecte. Però sí, aquest és un projecte que porta des del 2019 i que des de llavors ha anat creixent poc a poc, perquè vam començar amb 6 parcs i 2 platges metropolitanes, i ara ens situem en el 5è any en què portem ja una trentena de parcs i platges.
És un projecte en el qual col·labora l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, conjuntament amb el CREAF, tu formes part del CREAF, i també l'Àrea Metropolitana de Barcelona. La primera fase va ser durant els anys 2019, la segona el 2020, i com deies, no, va incloure 6 parcs i 2 platges, ja som en els 26 parcs i 5 platges mostrejades, els quals podreu veure, us hi remetrem també perquè pugueu tenir informació i si voleu pugueu col·laborar amb aquest projecte. Quin és l'objectiu del projecte?
Doncs l'objectiu de l'MMS és conèixer quina és la diversitat de papallones que habiten a l'àrea metropolitana de Barcelona. El motiu pel qual es dediquen esforços en conèixer quina és aquesta biodiversitat d'aquests insectes és perquè les papallones són bioindicadores. Bioindicadores vol dir que ens donen informació de quin és l'estat de salut de l'ecosistema on viuen i també ens diuen és com, diguem, la punta de l'iceberg de la biodiversitat. O sigui, sabent quines espècies de papallones hi ha en un lloc, podem saber, tenir més informació de la resta de biodiversitat que hi ha en aquest lloc, perquè sabem que amb les papallones els acompanyen altres tipus d'insectes, els acompanyen els seus depredadors, els acompanyen plantes de les quals s'han d'alimentar o hi en poden posar postes, i com que són insectes molt sensibles als canvis en el seu medi ambient, en el seu medi on viuen, veient si apareixen o desapareixen, podem saber si aquest lloc està, diguem, sa des del punt de vista ambiental o no.
Per tant, entenc que depenent de l'espècie, depenent del que us trobeu, depenent també del nombre d'exemplars, d'individus, en aquest cas de papallones, que trobeu, doncs podeu detectar una mica això, no? I també podeu fer una diagnosi una mica d'aquests espais.
Sí, això ho podem fer perquè hi ha espècies que són el que se'n diuen generalistes, que això vol dir que són capaces de viure en molts ambients diferents. En canvi, hi ha altres espècies que són especialistes, en contraposició, que són papallones, que hi ha papallones, per exemple, que només es poden alimentar, i que només poden posar els ous, les seves erugues, que són les que mengen les plantes, només poden menjar un tipus de planta, una espècie de planta. Aquestes són les especialistes, per tant, si en aquests llocs no hi ha aquesta planta, doncs aquesta papallona és difícil que hi aparegui. En canvi, hi ha altres papallones que poden alimentar de 5, 10, 15 espècies de plantes diferents.
És correcte que, de moment, les que heu trobat, i la majoria de les que heu trobat durant aquests ja més de 4 anys d'estudi, són espècies generalistes?
Sí, és el normal. Hem de pensar que els parcs urbans són hàbitats més durs que els hàbitats que poden trobar a la natura. Per tant, les espècies, diguem, més delicades o més especialistes, és difícil que puguin viure amb facilitat en aquest espai enmig de la trama urbana. Això fa que la majoria d'espècies que trobem als parcs i platges metropolitans siguin, efectivament, espècies generalistes, espècies que són més resistents o que podem dir d'alguna manera que són com una mica més tot-terreny.
Pau, ara entrem una mica més també en l'animal en concret, en aquestes diferents espècies concretes de papallones i el que us heu trobat fins ara, però per definir una mica l'estudi que esteu fent, també cal dir que complementa aquest estudi el pla de seguiment de ropalosses de Catalunya que s'està fent des de fa ja 23 anys arreu de Catalunya, aquest seguiment també de les diferents espècies. I per tant això ve a ser també un complement a nivell metropolità, oi?
Sí, aquest projecte que anomenes, que és el CBMS, el Catalan BMS, tots aquests projectes de seguiment de papallones tenen aquestes sigles BMS, que és un protocol que es fa servir internacionalment de seguiment de les papallones. No? Per tant, aquest de Catalunya és el C de Catalunya, CBMS, i nosaltres aquesta M BMS de Metropolitan BMS. No? Doncs el Catalan BMS, el projecte català, porten ben bé 25 anys o de trajectòria, però sempre s'han centrat sobretot en els espais més naturals. Fins ara teníem molt poca informació de quines eren les papallones que poden viure a la ciutat i, sobretot, quines papallones poden viure a les platges, que són llocs que s'han estudiat molt poc en relació a les papallones.
És el que anava a dir, no? Clar, les platges ens semblen llocs que potser la gent no ho té present, que hi pugui haver papallones, i en canvi doncs ara teniu aquestes 5 platges a les quals la gent pot mostrejar: la platja de Castelldefels, la de Gavà, la platja del Remolar, la platja de la Murtra, de Viladecans, o la darrera a incorporar-se, que és la platja de Sant Adrià de Besòs, on la gent també pot anar a veure quins tipus de papallones hi ha, no? Hi ha molta diferència entre els parcs i les platges, en aquest sentit?
Sí, hi ha diferència. O sigui, el primer que hem de saber és que enmig de la sorra no trobem les papallones. O sigui, les platges que poden acollir papallones són aquelles que tenen vegetació dunar, que no són totes les platges que ho poden tenir. Llavors, allà on hi ha vegetació dunar, que és una vegetació molt concreta, doncs poden venir les papallones. Clar, si hem dit que els parcs ja són llocs una mica més difícils que els entorns naturals, les condicions de les platges encara són molt més dures. Hem de pensar que tenim més insolació, hi ha més, el sol dona més fort, hi ha més temperatura, hi ha més sequedat. Per tant, la vegetació que hi creix és molt diferent a la que creix als parcs. I, per tant, això fa que les papallones que hi hagin a les platges siguin diferents a la que hi ha als parcs. Què ens hem trobat? Doncs, efectivament, això, que la comunitat de papallones que hi ha a les platges és diferent que la que hi ha als parcs. Per exemple, les espècies més abundants a les platges no sempre són les mateixes que les espècies més abundants que hi ha als parcs. Això el que fa és que les platges també siguin una peça important que contribueix a la biodiversitat general de papallones de tota l'àrea metropolitana, perquè un complement. Hi ha espècies que troben que el seu hàbit, o sigui, la seva llar la troben més còmodament a les platges que, per exemple, als parcs.
Tots aquests espais dels quals parlem i els quals podeu anar a mostrejar, els podeu veure també a través del web específic, ara després al final també remetrem. Són espais alguns també desconeguts, almenys desconegut el seu paper ecològic, no? I són espais importants, com deies. Les papallones ajuden a evidenciar i a veure exactament què ens aporten, què hi tenim, no? Però també poden funcionar molt com a eina o lloc d'entrada de fauna natural a les ciutats, a l'entorn metropolità.
Sí, podríem establir una mena de gradient, no? Si a Catalunya posem que tenim tot l'entorn natural i podem, per exemple, Barcelona ciutat, no? El centre de Barcelona, com és l'ambient més urbanitzat, hi ha aquest espai intermig entre l'ambient més natural i més urbanitzat, que és tota aquesta, més la zona, l'àrea metropolitana de Barcelona, no? I és en aquests espais on podem trobar fauna una mica a cavall entre els dos llocs, no? O pot ser la via d'entrada, un connector ecològic entre aquesta fauna més naturalitzada i les zones més urbanes, no? Faciliten que les espècies puguin viure en llocs una mica més urbans, perquè són llocs una mica més intermitjos.
Us recordem que parlem amb en Pau Guzmán, que és biòleg ambiental, gestor de recursos naturals i paisatgístics del CREAF, que treballa també, coordinador tècnic d'aquest Observatori Metropolità de Papallones o Metropolitan Butterfly Monitoring Scheme, el qual ara, Pau, com dèiem, arriba en aquesta cinquena edició. És primavera, és l'època en què les papallones, ara definirem una mica el seu cicle, doncs, bé, surten, no?, també. I aleshores feu una crida, també, a la participació de nous voluntaris en els mostrejos que es necessiten.
Sí, i tant. O sigui, qualsevol persona que estigui interessada en conèixer les papallones, no cal que tingui coneixements previs, ni molt menys. Es tracta justament d'això, de que participant en el projecte aquestes persones aprenguin sobre com identificar papallones. Nosaltres, per exemple, fem cursos de formació pel voluntariat, totes aquelles persones que participen en el projecte. Fem cursos teòrics i pràctics sobre els, a peu de parc, amb personal expert. I, per tant, totes les persones que tenen aquest neguit per conèixer una mica més les papallones i el seu parc que tinc al costat de casa, perquè aquesta és la gràcia, de tenir d'aquesta trentena, aquesta xarxa de 30 llocs, es pot escollir, doncs cada persona esculli el parc que tingui més a prop, que faci més il·lusió, que tingui més estima, i a partir d'aquí pot sortir a descobrir les papallones amb la nostra formació i amb totes les nostres indicacions.
Quins passos ha de seguir una persona que, per exemple, s'interessi i vulgui participar en aquest projecte?
Doncs el primer que ha de fer és entrar a la nostra web, que és mbms.creaf.cat, i allà està tot el llistat de parcs i platges que es poden escollir. Allà s'explica tot el protocol, com s'ha de fer, que s'ha de sortir cada 15 dies, a fer aquesta ruta que ja està assenyalada damunt d'un mapa. Tot això està explicat a la web. I llavors hi ha un formulari d'inscripció. Llavors, allà, en aquest formulari d'inscripció ja esculls el teu parc o platja, pots posar diverses opcions, i nosaltres, en funció del número de voluntaris que té cada parc o platja, doncs assignem el lloc definitiu, no? I a partir d'aquí ja ens posem en contacte amb la persona, li enviem totes les instruccions, parlem amb ella i entra dins de l'equip del parc, de l'equip de voluntaris del parc, i per tant doncs ja rep la informació de quan són els cursos de formació, quan han de sortir a mostrejar i qualsevol informació que estigui. Nosaltres tenim un contacte bastant personalitzat amb cada voluntari. Ells ens envien fotografies per poder-les identificar, allà on tenen dubtes, qualsevol cosa que necessiten ens ho diuen, i nosaltres doncs estem en contacte amb ells constantment.
Actualment és una xarxa que compta o ha comptat amb més de 60 voluntaris, i aquesta periodicitat de mostrejos ha de ser rigorosa, ho dic perquè també es marquen aquests 15 dies, potser, com a periodicitat, o no?
És important, sí. És important que almenys a cada part hi hagi un mostreig cada 15 dies. No és necessari que cada persona ho faci cada 15 dies, però si hi ha diverses persones ho poden organitzar, i si hi ha només una persona, doncs sí, és molt important que cada 15 dies facin mostratges, bàsicament per la robustesa de les dades. O sigui, per després, per fer l'anàlisi estadístic, necessitem que aquesta periodicitat, perquè si no les dades no són, podríem dir, del tot fiables. O sigui, si tenim dades quinzenals, sabem que els resultats són robustos i segurs.
Enguany, com dèiem, s'amplia aquesta xarxa, i perquè us en feu una idea, no es tracta només de la ciutat de Barcelona, eh? Estem parlant de l'ambient metropolità, i s'amplien 5 nous indrets, com són, per exemple, el parc de l'Ermita de Castellbisbal, el parc nou del Prat de Llobregat, el parc de Can Boixeres, a l'Hospitalet, la platja de Sant Adrià, com dèiem, i també el parc de la Solana de Sant Andreu de la Barca. Per tant, estem parlant d'un àmbit extens i, per tant, hi ha molta gent que pot participar en tota aquesta xarxa. Parlem de les papallones, perquè, és clar, és una espècie que passa un cicle divers i, a més, fascinant, no? La tenim des de l'ou, l'època i l'etapa de la larva, no?, que seria la més llarga, fins a formar aquesta crisàlide, aquesta metamorfosi que fan, i sortir en la papallona adulta. És la primavera a la seva època?
Sí. A veure, aquí s'ha de dir que cada espècie de papallona té el seu cicle diferencial. O sigui, hi ha espècies de papallona que, per exemple, l'hivern el passen com a papallona, o sigui, busquen un amagatall, la papallona adulta busca un amagatall a l'hivern i passa tot l'hivern així fins la primavera següent, que comença a volar. En canvi, hi ha d'altres espècies que l'hivern el passen en forma d'eruga. I també l'eruga es busca el seu amagatall a la planta i passa a l'hivern en forma d'eruga. O sigui, cada espècie de papallona té el seu cicle. I a partir d'aquí, un cop entrem en el cicle actiu, que és això, que és, comença, com deies, a la primavera i s'allarga durant tot l'estiu i part de la tardor, cada espècie de papallona també té la seva manera de funcionar. Hi ha papallones, per exemple, que només fan una generació a l'any, o sigui que tenen una reproducció a l'any. Aquestes papallones diuen univulpines, no? Volen un cop a l'any, per entendre's. I, en canvi, hi ha altres espècies que són el que se'n diu polivulpines, és a dir, que cada any fan diverses generacions. Els hi dona temps, en tot aquest procés de primavera, estiu i tardor, els hi dona temps a reproduir-se dos o fins i tot tres vegades a l'any.
I quants descendents poden deixar? És a dir, quants ous poden pondre totes aquestes papallones al llarg de l'any?
Cada papallona, cada femella de papallona pot posar desenes d'ous. I això també va una mica per espècie, però posen molts ous. Posen molts ous perquè les erugues estan molt depredades. Les erugues són un gran aliment per als insectívors, per exemple, els ocells, i, per tant, tenen aquesta estratègia de tenir molta descendència perquè saben que només una part, una petita part d'aquesta descendència arribarà a adulta. Per això tenen aquesta necessitat de posar molts ous. Mm.
La vida, evidentment, varia d'una espècie a l'altra. Hi ha, per exemple, espècies de papallones que fan migracions llarguíssimes de més de 4.000 quilòmetres, i n'hi ha d'altres que no, evidentment. Però quan pot ser, més o menys, el cicle de vida mitjà d'una papallona?
Estem parlant de dies i setmanes. Així, depèn molt de l'espècie, però en general podríem parlar d'uns quants dies i unes poques setmanes. Estem en aquest rang. Això és el que diuen les papallones.
Mm. I la importància que tenen també, com deies, és aquest cicle de reproducció, aquest cicle una mica més ràpid, per tant, perquè viuen també més poc, i s'alimenten del nèctar de flors i també de fruits. Per tant, també tenen un paper molt important com a pol·linitzadores.
Correcte, sí. Són un dels grans pol·linitzadors. Normalment, quan parlem de pol·linitzadors, sempre ens ve al cap les abelles, no? Sobretot les abelles de la mel. Però hi ha molts altres insectes que són pol·linitzadors i un d'ells són les papallones. Efectivament, com que s'alimenten els adults, les papallones adultes, s'alimenten de nèctar, és d'on treuen l'energia per volar, i per tant fan aquesta funció molt important a l'ecosistema de pol·linitzar, correcte.
També, Pau, vosaltres destaqueu, i destaqueu encertadament, evidentment, que els prats florits, per tant, i a causa d'aquesta alimentació, i també les formacions d'herba naturalitzades que estan a l'entorn d'aquests prats, són ambients també bàsics i crucials per a la vida d'aquestes papallones.
Sí, són molt importants. És per això que des de l'Àrea Metropolitana de Barcelona s'ha fet aquesta aposta pels prats florits, que són aquests prats en què s'intenta segar el mínim imprescindible, no es reguen, no s'apliquen productes fitosanitaris, perquè justament puguin servir perquè la biodiversitat, les papallones en concret i la biodiversitat en general, puguin trobar allà aliment. I, per tant, des de l'Àrea Metropolitana s'està fent aquesta potenciació i s'intenta que a tots els parcs hi hagi una superfície de parcs florits per justament facilitar l'entrada de fauna i de biodiversitat als parcs metropolitans. Mm.
El quart informe, com dèiem, que s'ha emès durant aquest darrer any d'aquest estudi, d'aquest Observatori Metropolità de Papallones, ha detectat fins i tot 7 espècies de papallones insòlites, pròpies d'ambients naturals madurs, no? I també, a poc, va incorporant, a mesura que es fan mostrejos, doncs, noves espècies que no s'havien detectat anteriorment. Calculeu que ja s'han detectat més o menys una quarta part de les papallones que es poden trobar a Catalunya, però que no sabem és si les papallones arreu del país estan en decrement o no.
Sí, a veure, a Catalunya hem de pensar que hi ha unes 200 espècies de papallones. Val? I, per tant, a l'àrea metropolitana de Barcelona, aquests parcs i platges, hem trobat 40 espècies. Per tant, sabem el que deies, no? Que als parcs metropolitans, als parcs i platges metropolitans, trobem al voltant del 20% de les papallones que hi ha a Catalunya. D'aquestes espècies, com dèiem, doncs, hi ha algunes, la majoria són generalistes, però hi ha altres que són una mica més delicats. I el que hem trobat aquest any, el que hem trobat són aquestes 7 espècies de papallones que són típiques d'alguns de boscos mediterranis i boscos de ribera naturalitzats i madurs i d'altres que són més pròpies de prats naturals. Clar, què passa amb aquestes espècies de papallones? Que es troben en poc nombre, perquè els parcs metropolitans, com deien, no són el lloc... No és com l'hàbitat natural. Llavors es troben en baix nombre. Això el que fa és que es necessiti més temps i anar més vegades a un lloc a mostrejar-lo per poder detectar aquestes papallones que estan en tan baix nombre. Per tant, ara sabem que tenim aquestes espècies més singulars, però és molt probable que a mesura que es vagin augmentant els mostrejos i que anem acumulant dades durant els anys, n'apareguin altres espècies i ampliem tot el ventall de papallones que tenim als parcs i platges metropolitans.
Doncs tot això serveix pel coneixement d'espècies com puguin ser l'aurora groga, la nimfa mediterrània o l'escac ibèric, també també molt, bé, molt vistós, no?, pels seus colors i per la seva coloració. Propers passos, com dèiem, crida a participar en aquest Observatori Metropolità de Papallones en la seva 5a edició, ara que és primavera, ara que, de fet, fa poc que ha començat la primavera, i podeu trobar-ne més dades de tots els llocs on podeu mostrejar, també per seguir tots aquests cursos als quals feia referència al Pau i posar-vos mans a l'obra, com aquell qui diu, i començar també a mostrejar papallones, a través d'internet, buscant MBSN, és a dir, el Barcelona Metropolitan Butterfly Monitoring Scheme, les inicials, mbms.creaf.cat. Pau Guzmán, moltíssimes gràcies avui per explicar-nos.
Moltes gràcies a vosaltres per deixar-m'ho fer.
Si t'estimes els animals i la natura, escolta el programa La veu dels animals i la natura, dins l'àmbit de Catalunya i Andorra.
Per la seva extensió, notícies, consells i entrevistes, és l'únic que podràs trobar en el dial.
Cada diumenge, de 9 a 10 del vespre, a Ràdio Estel.
T'esperem.
I després de l'entrevista és hora de donar pas al segon bloc musical del Manel Casas.
Estàvem amb una música instrumental relaxada i lligada per l'instrument solista que és el saxo. És curiós que el saxo, en especial el de tipus tenor, avui que hi ha tantes versions electròniques que es poden equiparar al so de l'instrument original, aquest encara no l'ha trobat. I és perquè l'intèrpret és qui posa la seva entonació i sensibilitat personal. Escolteu Contigo Aprendí, del conegut Armando Manzanero, i Hotel California, dels Eagles. A la propera, si Déu vol.
Galeria de famosos i solidaris amb els animals i la natura. Avui destaquem el compromís d'Emma Thompson amb els animals i la natura. Emma Thompson, gran actriu britànica i guanyadora d'un Òscar, ha participat en diverses campanyes per demanar als delegats de les Nacions Unides mesures per la recuperació dels oceans. És una gran compromesa a la defensa de la natura i dels animals. Últimament ha estat participant en campanyes per denunciar com estan afectant les extraccions petrolíferes a espècies tan emblemàtiques com l'os polar. Aquest ha estat per avui la Galeria de Famosos i Solidaris amb els Animals i la Natura.
La veu dels animals i la natura, un espai informatiu i d'entreteniment de ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
L'educació en la responsabilitat ambiental pot encoratjar diversos comportaments que tenen una incidència directa i important en la cura de l'ambient, com evitar l'ús de material plàstic i de paper, reduir el consum d'aigua, separar els residus, cuinar només el que raonablement es podrà menjar, tractar amb cura els altres éssers vius, fer servir transport públic o compartir un mateix vehicle entre diverses persones, plantar arbres, apagar els llums innecessaris. Tot això és part d'una generosa i digna creativitat, que mostra la part millor de l'ésser humà. El fet de reutilitzar alguna cosa en lloc de llançar-ho ràpidament, a partir de profundes motivacions, pot ser un acte d'amor que expressi la nostra pròpia dignitat. Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Doncs finalitzem el nostre programa. Ens acomiadem i us emplacem per al proper diumenge, de 9 a 10 del vespre, aquí, a la veu dels animals i la natura, la sintonia de Ràdio Estel.
Falta de escrúpulos comerciales, yo quisiera ser civilizado como los animales.